Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dimecres 11 d'octubre.
Bon dia, sense canvis del temps, matí fresc o relativament fred a primera hora i gran contrast tèrmic amb l'ambient càlid del migdia.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dimecres 11 d'octubre de 2023. Avui a Castell-Platja d'Aro i S'Agaró han vist sortir el sol fa justament 5 minuts i ara mateix estan a 17 graus. Jo sóc la Maria Alzina i avui comencem aquest supermatí a l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podreu escoltar per Ràdio Bisbal. Aquest dimecres i també dijous continuarà l'estabilitat atmosfèrica i la gran amplitud tèrmica. Es repetiran les boirines matinals i tindrem un ambient fresc a primera hora del matí. La temperatura mínima estarà entre els 10 i els 13 graus i l'ambient serà més càlid o, diguem-ne, calorós cap al migdia, màximes que a l'interior de la comarca podrien arribar fins als 28 o els 30 graus. Esperem que aquesta tendència s'acabi trencant a finals de setmana perquè ja estem oficialment dins la tardor, però no ho sembla pas. Ara entrem en matèria perquè aquest inici de setmana ha estat marcat per la incidència que hi va haver aquest dimarts a la Bisbal d'Empordà, que va deixar sense aigua gran part del municipi. Es va acabar arreglant finalment ahir cap a la tarda, però tot i això va ser bastant greu la incidència. A més, també parlarem d'uns criadors il·legals de gossos que hi havia a Vilopriu i a Sant Jordi Desvalls, que finalment van aconseguir desmantellar. Cal remarcar que venien cadells per internet. I finalment també parlarem de que han seleccionat la tasca de Josep Pasqual a l'Estartit com una de les 100 millors pràctiques de Green Destinations. A més, avui parlarem amb la directora del Festival de Cinema de Begur, la Clara Dato, i també, com cada dimecres, parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'un Mosunglob. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen, com cada matí. Primer de tot, saludem a la Paula. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
També saludem en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
Saludem a la Carla. Bon dia, Carla.
Bon dia.
Bon dia, Anna.
Bon dia.
També saludem a la Paula Camps. Bon dia, Paula.
Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels titulars més destacats. I és que, com dèiem, una incidència va deixar sense aigua la Bisbal d'Empordà durant tot aquest dimarts.
L'avaria es va ocasionar de matinada quan la canonada de distribució es va interrompre. Després de treballar-hi al llarg del dia, al voltant de les 6 de la tarda, es va poder restablir el servei d'aigua al poble.
I desmantellen també uns criadors il·legals de gossos a Vilopriu i a Sant Jordi Desvalls que venien els cadells per internet. Paula.
El grup s'emparava sota un registre de nucli zoològic que feien servir de manera fraudulenta i també utilitzaven telèfons d'antics treballadors a l'hora de fer les trucades per no aixecar sospites.
I la tasca de Josep Pasqual a l'Estartit ha estat seleccionada com una de les 100 millors pràctiques de Green Destinations.
L'observador meteorològic ha rebut el reconeixement pel seu treball compromès amb el turisme sostenible. Enguany, Torroella de Montgrí i l'Estartit van presentar el projecte de Josep Pasqual Massaguer, un personatge clau per entendre la crisi climàtica, i aquest treball ha sigut reconegut com un exemple inspirador pel sector turístic.
I avui arrenca el Festival de Jazz Costa Brava, Palafrugell, i ho fa amb l'Ibèrica, que recupera i versiona la música tradicional Ferran.
La formació recupera la música tradicional catalana i altres estils de música de la península Ibèrica. Actuarà avui al vespre al Museu del Suro i ja es poden comprar les entrades en línia amb un preu de 15 euros.
I 6 museus de la comarca promouen la salut i el benestar amb el projecte Museus igual Espais de Benestar. Carla.
La iniciativa neix arran de la voluntat de visibilitzar els museus com espais que contribueixen a la salut i al benestar de la població. Durant el primer cap de setmana de novembre, entre els dies 3, 4 i 5, s'organitzaran activitats gratuïtes als museus del Baix Empordà.
I avui comença la 35a edició de la Festa de la Cervesa a Platja d'Aro, Mariona.
Enguany se celebrarà fins al 15 d'octubre a la plaça del Mil·lenari. L'accés és gratuït i durant la fira es podran tastar varietats de cervesa de proximitat nacionals o internacionals. A més, per commemorar el 35è aniversari de la festa, es podrà adquirir la característica gerra de ceràmica per 6 euros, que incorpora la imatge promocional d'enguany, elaborada per la il·lustradora Harsa.
I diversos professionals de la mar exposen la seva feina a bord de les barques del peix de Palamós. Paula Camps.
Aquest dissabte 14 d'octubre, el Museu de la Pesca de Palamós ofereix una nova experiència gratuïta, Experts a Bord, on professionals del sector pesquer compartiran les característiques de les embarcacions i la feina que fan a bord de les barques del peix al port de Palamós, que permetran a un públic participar i conèixer de primera mà l'activitat pesquera.
I parlem d'esports ara mateix perquè tres baixempordanesos conquereixen una de les curses més crues i d'extrema resistència que se celebren entorn del Mont Blanc. Anna.
Per en Xavier Robau, en Josep Ferrer i l'Albert Muñoz, la setmana del 28 d'agost al 3 de setembre ha quedat gravada com una fita heroica al voltant del massís del Montgrí, on l'equip va completar la prova de la PTL en 149 hores i mitja.
Es traslladen al Mont Blanc, no pas al Montgrí, però seguim perquè a l'apartat esportiu una notícia de tennis, perquè Paula Badosa té previst reaparèixer el mes vinent. Sergi.
Sí, i ho farà abans del que estava previst. Després d'abandonar el torneig de Wimbledon per una lesió a l'esquena el mes de juliol passat, la bagorenca va anunciar que donava per finalitzada la temporada i que no tornaria a jugar fins l'any vinent. Però sembla que l'evolució ha estat més favorable del que es preveia i Badosa ha estat convocada per disputar la fase final de la Copa Billie Jean King representant Espanya.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, i és que tenim un nou balanç sobre la guerra a Israel, i és que avui s'ha notificat que hi ha hagut 1.200 morts per l'ofensiva de Hamas. Així el dia comença amb un nou balanç per part de l'estat d'Israel, que ha elevat a 1.200 els morts per l'atac de Hamas el dissabte passat. El nombre de ferits així supera els 2.900. Són xifres que han donat els serveis d'emergències mèdiques i que suposen un increment respecte al miler de víctimes mortals del que es parlava ahir. A més, per la part palestina, el Ministeri de Sanitat ha comptabilitzat almenys 900 morts pels bombardejos de represàlia i més de 4.500 ferits. Cal tenir en compte que aquest dimarts Israel també va afirmar que hi havia 1.500 milicians de Hamas morts en territoris controlats per Israel. Com dèiem el dilluns, continuarem seguint com evoluciona aquest conflicte que, per desgràcia, ha tornat a florar. I parlem d'investidura, perquè ahir Sumar va presentar des de l'Ateneu Barcelonès un informe legal sobre com podia ser l'amnistia. Un text que, segons la mateixa formació, no és definitiu i només vol ser un punt de partida en la negociació per la investidura de Pedro Sánchez. L'acte d'aquest dimarts al vespre a la capital catalana va comptar amb la presència de la plana major de Sumar i dels comuns, amb la vicepresidenta Yolanda Díaz i Jaume Asens al capdavant, així com diversos juristes que van participar en la redacció del dictamen. El text, encarregat per Sumar, proposa una llei d'amnistia que inclogui totes les persones que tenen causes vinculades a la defensa del dret a l'autodeterminació de Catalunya entre l'any 2013 i el 2023, així com els policies que van intentar impedir el referèndum de l'1 d'octubre, sempre que no hagin comès delictes de tortura o contra la integritat moral. Veurem com evoluciona també aquest informe legal que ha de derivar en una possible amnistia si se segueix aquesta via per la negociació de la presidència de Pedro Sánchez. I ara ens traslladem a Tarragona perquè un home d'uns 50 anys va morir ahir i dos més van haver de ser hospitalitzats amb ferides greus arran d'un tiroteig al carrer Brugent de Tarragona, a tocar de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, a la zona del barri de Campclar. Els fets van passar aquest dimarts al migdia durant una baralla en què es va sentir una ràfaga de trets. La investigació la van dur els Mossos d'Esquadra fins a un pis i van entrar-hi amb ordre judicial i s'hi van trobar 10 persones. De moment hi ha 6 detinguts, tots homes d'entre 19 i 50 anys, però no s'ha confirmat si entre ells hi ha el presumpte homicida. El que van investigar els Mossos és que aquesta mort estaria vinculada a una baralla entre dos clans. Veurem també com evoluciona aquesta investigació. I 12 persones han estat ateses per una bretolada amb gas pebre a l'oficina de Correus de Girona. Això va passar ahir a la tarda, i és que uns joves van tirar gas pebre a l'oficina de Correus i van causar diversos problemes respiratoris a 12 persones que van haver de ser ateses pels serveis d'emergències mèdiques el dimarts a la tarda. En un primer moment, fons municipal apuntàvem que es podria tractar d'un paquet amb una substància sospitosa. Finalment, però, es va descartar i es va descobrir que es tractava d'una bretolada. Els bombers van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 6 de la tarda i es van desplaçar fins a l'avinguda Ramon Folc. Van treballar-hi 6 dotacions, i és que s'ha d'anar molt en compte amb aquest tipus de bretolades. I moment d'anar amb la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
A les portes del que serà per alguns afortunats un cap de setmana llarg, quin temps ens espera els propers dies al Baix Empordà?
Doncs de moment aquest dimecres i també dijous continuarà l'estabilitat atmosfèrica i la gran amplitud tèrmica. Es repetiran les boirines matinals i ambient fresc a primera hora amb una temperatura mínima entre els 10 i 13 graus i l'ambient càlid o calorós al migdia amb màximes que a l'interior del Baix Empordà arribaran fins als 28-30 graus. Demà al matí és més probable que les boirines o bancs de núvols baixos siguin més extensos i triguin una mica més en desfer-se, però el sol també s'acabarà imposant. I de cara als darrers dies de la setmana, la segona meitat de dissabte, començarem a intuir canvis al cel amb una mica més de variabilitat i temperatura màxima més baixa. Diumenge notarem ja ambient de tardor, descens clar de la temperatura, especialment pel que fa a la temperatura màxima, i ja no repetirem els elevats valors de fins a 30 graus que hem tingut els darrers 10 dies. I entre diumenge i la setmana vinent, a l'abandonar-nos el temps anticiclònic, s'obre la porta a possibles precipitacions. Encara a concretar, però sembla clar que la setmana vinent, en algun moment o altre, més o menys quantitat, però tornarem a veure ploure.
Doncs esperem que plogui molt, perquè fa falta en aquest temps de sequera, i veurem com evoluciona el temps a la comarca. Moltes gràcies, Albert. I avui el comentari ens el porta la Montse Faura, que s'estrena com a comentarista de Ràdio Capital.
Avui m'estreno en aquesta secció amb una qüestió que em dóna voltes fruit d'una sèrie d'articles d'opinió centrats en l'art. La pregunta és la següent: seria millor el món sense filantrops? La filantropia, amb les seves arrels immemorials, ha experimentat una transformació sorprenent. La paraula filantropia té el seu origen en el grec antic i significa, resumidament, amor a la humanitat. Sovint es relaciona amb la imatge pública dels donants i la seva generositat. Però aquí rau la primera pregunta crítica. Els filantrops són impulsats per altruisme o simplement busquen reconeixement? Mirant enrere la història, observem com els mecenes han tingut un paper fonamental en el desenvolupament de l'art. Han estat, per dir-ho d'alguna manera, els patrons moderns que han recolzat figures com Leonardo da Vinci, Michelangelo, Mozart o Beethoven, per citar-ne algun exemple, però que tots situem en el nostre radar. No obstant això, la relació entre els filantrops de gran abast i les institucions que reben els seus fons és més semblant a una partida d'escacs on tothom intenta moure les peces al seu favor. I ara, aquí entra la part més sorprenent del debat. Resulta que els megafilantrops poden tenir més influència en la política i les institucions públiques amb els seus diners que molts polítics amb els seus vots. Això planteja preguntes fonamentals sobre qui realment té el timó a la democràcia. D'altra banda, no podem oblidar les crítiques dirigides a aquesta generositat amb butxaques ben plenes. La filantropia és, doncs, una qüestió complexa i multifacètica, i tot i que no podem afirmar amb certesa si el món estaria millor sense filantrops, és evident que necessitem un debat públic informat i regulacions més estrictes per assegurar-nos que els beneficis superin els riscos. Aquest és un tema que, sense cap mena de dubte, continuarà sent motiu de converses i debats en els anys que vindran. Però sigui com sigui, la filantropia ben entesa m'aboca persones com en Ramon Mascort o l'Antoni Vilacases, que fa pocs dies ens va deixar, dos autèntics quixots contemporanis del Baix Empordà. Amb les seves dedicacions, aquestes dues figures fan que la filantropia, tot i ser complexa, recordi que sempre hi ha lloc per la generositat i el compromís envers la humanitat. I és difícil imaginar que el món seria millor sense les seves contribucions.
Doncs moltes gràcies pel comentari, Montse Faura, i benvinguda a Ràdio Capital. I comencem el repàs de les principals notícies que afecten el Baix Empordà. I és que una incidència va deixar sense aigua la Bisbal d'Empordà durant aquest dimarts. L'avaria es va ocasionar de matinada quan la canonada de distribució es va interrompre. Després de treballar-hi al llarg del dia, al voltant de les 6 de la tarda, es va restablir el servei d'aigua. Tots els detalls, Carla.
La matinada de dilluns a dimarts va haver-hi una avaria en el sistema general de distribució d'aigua de la Bisbal, la qual va deixar sense aigua a tots els veïns i veïnes del municipi. La incidència es va produir quan la canonada de distribució es va interrompre, tal com va explicar l'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, en el programa del supermatí d'ahir.
Bé, doncs, com ja sabeu, perquè el professor Bisbal ja ho sap, és una canonada molt antiga, després de tots els problemes que tenim amb l'aigua a la Bisbal, que són les antigues de subestiment, doncs que com que no s'ha fet inversió des de fa molts anys, doncs amb la pressió de l'aigua va trencant. En aquell cas, a la zona aquesta, hi havia, una mica més amunt, s'havia trencat fa pocs mesos, i ara aquí ja doncs, ha tornat a trencar. Ara
el que estan fent, en quin punt és el trencament?
Aquí és perquè la gent de la Bisbal ho conegui, és al costat del Sant Cristòfol, és l'avinguda Canigó, és el carrer Canigó, que és on se fa precisament la distribució per les diferents zones de la Bisbal.
Aparicio va reconèixer que per prevenir futures avaries d'aquest tipus es requereix molta inversió en la xarxa i canviar totes les canonades antigues.
L'única manera de resoldre és amb molta inversió a la xarxa i canviar totes les canonades antigues. No hi ha cap més opció que no sigui aquesta. Per tant, no és tant una qüestió de gestió, sinó d'inversió a la xarxa de canonada.
Des del moment en què es va declarar la incidència, un equip de tècnics d'ACBAR va treballar per poder restablir el més aviat possible el servei d'aigua. Durant les operacions de reparació va quedar afectada una canonada de gas, cosa que va deixar temporalment sense servei de gas el sector de l'urbanització del Puig de Sant Ramon de la Bisbal. ACBAR va realitzar maniobres per evitar que es buidés completament les canonades. Al mateix temps, l'empresa va instal·lar un camió cisterna al pàrquing del passeig Marí Monesprer i un altre a la residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu, amb l'objectiu de subministrar aigua a la població durant les hores que va durar l'avaria. A 3:45 de la tarda es va aconseguir reparar l'avaria a la xarxa municipal d'aigua i es van iniciar les maniobres per la seva restauració. A partir de les 6 de la tarda es va començar a normalitzar de manera gradual la tornada del servei d'aigua arreu del municipi.
I la Guàrdia Civil ha desmantellat diversos criadors il·legals de gossos a Vilopriu i a Sant Joan d'Esvalls. Paula.
Els agents del Saprona de Girona van rebre una denúncia al març perquè el grup estava fent servir un número de nucli zoològic sense consentiment i de manera fraudulenta a l'hora de vendre gossos a través de pàgines web. A partir d'aquí, els agents van començar a investigar i van descobrir que al darrere hi havia diferents criadors il·legals. Aquest grup, format per 3 persones, llogava finques rústiques a Vilopriu i a Sant Jordi d'Esvalls i importava gossos de l'Europa de l'Est i els obligaven a criar quant més millor. Per fer les transaccions i no aixecar sospites, utilitzaven a més línies de telèfon que anaven a nom d'antics treballadors. Els investigats sobreexplotaven sexualment els gossos adults perquè tinguessin diverses cadellades anuals. Després es dedicaven a oferir les cries per internet. Les venien directament als compradors o bé mitjançant botigues d'animals. Quan la Guàrdia Civil va entrar a les diferents finques, va veure com els gossos malvivien en condicions pèssimes. Les instal·lacions eren deficients i els cadells no tenien les garanties mínimes d'higiene i salubritat. Els agents han tancat els diferents criadors il·legals i han traslladat els gossos a diferents protectores i ara investiguen els tres responsables. La Guàrdia Civil destaca la col·laboració de l'Ajuntament de Vilopriu a l'hora de desemmascarar els criadors i recorda que quan es vulgui comprar un animal de companyia és recomanable visitar les instal·lacions de cria i no fer-ho a través d'internet sense verificar-ne la procedència.
I la tasca de l'observador meteorològic de l'Estartit, Josep Pasqual, ha estat seleccionada per Green Destinations com una de les 100 millors pràctiques del 2023.
L'entitat recull cada any històries de turisme sostenible i de bones pràctiques de destinacions d'arreu del món. Enguany, Torroella de Montgrí i l'Estartit van presentar el projecte de Josep Pasqual Massaguer, un personatge clau per entendre la crisi climàtica. I aquest treball ha sigut reconegut com un exemple inspirador pel sector turístic. Des de Green Destinations, les pràctiques i històries inspiradores en matèria de sostenibilitat són avaluades per un comitè format per un centenar de persones expertes de diferents àmbits. Sobretot es basen a partir de criteris i indicadors relacionats amb la conservació de la natura i el patrimoni, com també de la gestió dels residus, l'ús d'energia o l'anàlisi climàtica. De fet, el municipi torroellenc ja va rebre l'any passat una menció similar pel programa educatiu El Parc Natural a l'Escola, impulsat pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. D'altra banda, la regidora de Turisme, Dúnia Oliveres, ha destacat que el treball que està fent de manera altruista en Josep Pasqual des de fa tants anys és d'un valor incalculable.
L'Ibèrica, el quintet de Manel Fortià, interpreten avui les peces del disc Arrels al Festival de Jazz Costa Brava. Serà l'espectacle que inaugurarà el festival a Palafrugell. La formació així recupera la música tradicional catalana i altres estils de música de la península Ibèrica. Actuarà avui al vespre al Museu del Suro. Ferran.
Manel Fortià explica a Ràdio Palafrugell que el nom de l'Ibèrica combina els conceptes de lliure i ibèrica, tal com viu allà el folclore. Destaca que és un projecte de contrastos.
Veure una mica el folclore d'una manera lliure. Per això vaig triar aquest nom de l'Ibèrica, que crec que és lliure i ibèrica. No? És una fusió entre les paraules lliure i ibèrica.
Fortià va començar la seva formació musical amb el jazz, però després de viure un temps a Nova York va començar-se a interessar per la música tradicional catalana. Per aquest motiu va anomenar el disc Arrels i entre les cançons que ha recuperat i versionat hi ha el cant dels ocells.
A veure quines són les meves arrels i com jo, des del meu bagatge, doncs què puc aportar en aquestes cançons. I d'aquí va sortir el projecte Llibèrica.
El quintet del músic cassanenc està compost per Manel Fortí al contrabaix i la direcció, Max Villavecchi al piano, Eva Fernández del saxo i veu, Pere Martínez a la veu i Rafael Paní a la bateria. El concert serà avui a les 8 del vespre a l'Auditori del Museu del Suro. El preu de l'entrada és de 15 euros i es poden comprar en línia.
I coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, 6 museus registrats i les 5 àrees bàsiques de salut del Baix Empordà van presentar un projecte que han ideat conjuntament, Museus igual Espais de Benestar. La iniciativa neix arran de la voluntat de visibilitzar els museus com espais que contribueixen a la salut i al benestar de la població. Durant el primer cap de setmana de novembre, entre els dies 3, 4 i 5, s'organitzaran diverses activitats als museus del Baix Empordà. Totes seran gratuïtes i es tocaran termes amplis com poden ser recitals i concerts, visites guiades o tallers de dansa-teràpia relacionats amb l'art o amb les emocions. Carla.
Els 6 museus participants en la iniciativa són el Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Museu de la Pesca de Palamós, el Museu del Suro de Catalunya de Palafrugell, el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols i el Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà. Totes les activitats seran gratuïtes. Els organitzadors animen a la ciutadania a participar de la iniciativa, a la qual es voldria donar continuïtat en els propers anys i amb noves propostes i més museus adherits. Les activitats començaran el 3 de novembre a les 6 de la tarda amb una xerrada al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí amb Pau Batlle i Teresa Pérez. A les 7 de la tarda es farà un concert de guitarra amb Marcel Torres al mateix espai. El 4 de novembre, a 11:15 del matí, es farà una ruta guiada per conèixer l'antic estany d'Ullastret a càrrec del Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret. A 11:45 al Museu de Història de Sant Feliu de Guíxols es farà un taller d'autoexpressió artística i la jornada acabarà a les 12 del migdia amb un recorregut d'autodescoberta al Museu de la Pesca de Palamós. El diumenge 5 continuen les activitats a 11:15 del matí amb el trajecte de dansa-teràpia a través del moviment psicocorporal que es farà al Museu del Suro de Catalunya de Palafrugell. La jornada clourà amb el recital de violoncel de Lluïsa Paredes al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà a 12:15 del migdia. El projecte ha estat ideat conjuntament pels diferents referents en benestar emocional i comunitari i tots els museus del Baix Empordà, amb la col·laboració de la xarxa de museus de les comarques de Girona.
I des d'avui fins al 15 d'octubre es podrà gaudir de la 35a edició de la Festa de la Cervesa a la plaça del Mil·lenari de Platja d'Aro, Mariona.
La inauguració tindrà lloc avui a les 9 del vespre amb la tradicional punxada del primer barril que donarà treta de sortir de la festa. L'accés al recinte és gratuït i durant aquests 4 dies els amants de la cervesa podran gaudir de productes tant de proximitat nacionals com internacionals. I els que no són tan fanàtics també trobaran un gran ventall d'activitats a la festa, com música, animació i altres activitats familiars. A més, per commemorar el 35è aniversari de la festa, es podrà adquirir la característica gerra de ceràmica per 6 euros, que incorpora la imatge promocional d'enguany, elaborada per la il·lustradora Harsa. A nivell musical, actuen a l'escenari principal formacions d'estil divers: el conjunt Guateque, Miqui Puig DJ, la BT Orquesta, The Phone Power Station, The 70s i la Disco Mòbil Fundació Ibiza. També ho faran les característiques xarangues i grups d'animació Bufant for Street Band, Dam Ir, Band de Marxa i Mackenzie's Clan Band. També hi haurà dues sessions d'animació familiar, una el dijous 12 d'octubre amb la xelarina i el xelarí i el diumenge 15 d'octubre amb Rock per Xics. Alhora, els estands ofereixen també una àmplia i variada gamma de productes gastronòmics, des de barquetes fins a entrepans, tot passat per altres especialitats pròpies de cada establiment. Hi participen els establiments locals Bobar Beach, Don Quijote, el Fox Surf, el Golf of Food and Drinks, Gibbs, Les Delícies i Disco Zaza, amb preus unificats per als productes més habituals. Així es manté l'estructura habitual, els estants envolten el perímetre de la plaça Mil·lenari i en l'espai central hi ha instal·lades taules i cadires pels visitants. La festa també manté l'aposta per la sostenibilitat i es fan servir gots reutilitzables en lloc de plàstic d'un sol ús. Amb la primera consumició cal adquirir-los directament als estants per un euro i després conservar-los, ja que no són retornables.
I aquest dissabte 14 d'octubre el Museu de la Pesca de Palamós presenta Experts a Bord, una innovadora experiència patrimonial gratuïta per tot el públic. La iniciativa ofereix una oportunitat única per aprofundir en el món de la pesca i les embarcacions des de la perspectiva dels professionals del sector. Paula.
Les sessions tindran lloc a bord de les barques del peix, una extensió flotant del museu al port de Palamós. Pescadors i patrons compartiran els secrets del seu ofici i les característiques de les embarcacions. Aquesta proposta s'inicia coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni 2023. L'activitat Experts a Bord tindrà continuïtat durant el darrer trimestre de l'any, amb les dues sessions restants. Concretament el dissabte 18 de novembre, a 11:45, en aquest cas amb la participació d'un mecànic naval motorista. I finalment, el dissabte 2 de desembre, a les 12, amb la darrera sessió a càrrec d'un patró d'embarcació d'arrossegament. Les places són limitades, així que cal fer la reserva prèvia al lloc web del museu.
I tres empordanesos triomfen a la cursa de 30 quilòmetres al voltant del Mont Blanc en condicions meteorològiques extremes. Anna.
Aquest esdeveniment internacional de prestigi es desplega al voltant del massís del Mont Blanc, travessant territoris de França, Itàlia i Suïssa. amb un recorregut de 300 quilòmetres i un desnivell positiu acumulat de 25.000 metres, la PTE la posa a prova fins i tot els més intrèpids atletes. L'equip format per en Xavier Robau i en Josep Ferrer de Regencós, acompanyats d'Albert Muñoz de la Bisbal, va ser un dels qui va conquerir aquesta gesta monumental.
Ha sigut una experiència increïble, una aventura, una experiència que podríem dir una experiència vital. Passar unes barreres extremes, unes barreres físiques i mentals que exigeixen molta complicació, des que nosaltres ens vam trobar amb molt mal temps, ens vam trobar amb tempestes molt fortes de neu, de vent, de gel, de fred.
Aquests intrèpids corredors van completar la prova en 149 hores i mitja, lluitant contra la fatiga, les al·lucinacions i les barreres horàries establertes que limitaven el temps disponible per a la cursa a un màxim de 151 hores.
I en l'apartat esportiu també una notícia de tennis, perquè Paula Badosa té previst reaparèixer el mes vinent i ho farà abans del que estava previst. Després d'abandonar el torneig de Wimbledon per una lesió a l'esquena el mes de juliol passat, la bagorenca va anunciar que donava per finalitzada la temporada i que no tornaria a jugar fins l'any vinent. Però sembla que l'evolució ha estat més favorable del que es preveia i Badosa ha estat convocada per disputar la fase final de la Copa Billie Jean King, representant d'Espanya. Sergi.
La competició, que celebrarà a Sevilla entre el 7 i el 12 de novembre, ja fa uns anys que va agafar el relleu de l'antiga Copa Federació. Juntament amb la Baix Empordanesa, el combinat espanyol estarà format per Sara Sorribas, Rebeca Masarova, Cristina Buxa i Marina Bassols. Es tracta de les 5 jugadores espanyoles amb millor rànquing mundial actualment i ara caldrà veure quines disputen els partits individuals i quines conformen el doble. La decisió la prendrà la seleccionadora Anabel Medina i Espanya estarà enquadrada en el grup C, on haurà de jugar contra Polònia, que té la baixa de la número 2 del món, Iga Swiatek, i Canadà.
I posem una mica de música per animar una mica avui.
They come with prices and vices. I end up in crisis. I feel as old as time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. 'Cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me.
Aquesta era Taylor Swift amb Anti-Hero. que és part de la seva nova cançó de, del nou disc. Aquest 10 d'octubre i fins al dia 15, Begú s'omple de la màgia del cinema en una nova edició del Festival Internacional de Cinema de Begú-Costa Brava. Enguany hi haurà un gran ventall de projeccions i activitats paral·leles destinades a totes les edats. Per parlar-nos d'aquesta edició ens visita la mateixa directora del festival, la senyora Clara Dato. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, clar, el festival va començar ahir. Com van anar aquestes primeres hores?
Pues mira, la veritat és que sempre inaugurem el festival amb l'assistència de les escoles de Begú. Ahir ja van tenir la presència dels més petits, amb projeccions de curtmetratges i específics per nens petits, i sobretot amb una novetat que tenim aquest any, que és que durant aquest curs els alumnes de cinquè de l'escola Doctor Arruga i Oliver Vell de l'Esclanyà han fet un taller de cinema, i aquest any estem presentant els curtmetratges que han fet els nens a l'escola. I que era un objectiu del festival, integrar la canalla, bueno, els més petits també dintre del cinema, i la veritat és que estem molt contents. I per la tarda van tenir la projecció de xerrada, i un clàssic del cinema, i la veritat és que molt bé, és la sessió gratuïta que fem sempre per la gent de Begú, amb presència també de molt assistents internacionals, perquè ja sabeu que tot és en versió original i tenim pel·lícules de tot arreu del món, des dels Units, de França, d'Anglaterra, de Canadà, i bueno, és el que ens agrada, tenir públic de tot el món durant el festival.
Perquè jo li volia preguntar, esclar, hi ha circuits internacionals que són extremadament famosos i que tenen lloc per pel·lícules amb molt de pressupost, però aquí al Festival de Cinema de Begú, esclar, és un altre circuit de l'audiovisual, i potser en aquest espai es dona cabuda a pel·lícules que potser no es troben disponibles en circuits internacionals, que queden bastant limitats a vegades?
Mira, tenim la sort de comptar amb un equip professional de cinema que, bueno, que està al festival més important, que està a Cannes, que és Sant Sebastià, i que busca pues, les millors produccions pel nostre festival, que, com ja sabeu, és un festival dedicat a la comèdia, i realment us puc dir que és un festival ple, que la qualitat de les pel·lícules, les premiers, perquè la majoria de les pel·lícules que es presenten aquí encara no s'han estrenat al resto d'Espanya, la sessió premier és molt important dintre del festival, i us asseguro que és d'una qualitat màxima i que disfrutareu moltíssim amb les comèdies que es presenten sempre en aquest festival.
Perquè aquest any hi ha alguna pel·lícula que es podria destacar?
Bueno, hi ha moltes que es podrien destacar, bueno, hi ha algunes que... Perquè sí, que la veritat és que avui, bueno, inaugurem amb una pel·lícula que es diu Agatha Weekend, que encara que el nom, no, pugui ser en aquest moment una mica no, curiós, no, per la situació que estem vivint, també pensem, mira, que el cinema és una manera de veure el món d'una altra manera, que és cultura, i hem d'estar oberts a tot, no? Però demà de matí tenim una col·laboració amb el Festival Fire, amb la mostra de cinema Fire de Barcelona, amb una pel·lícula molt interessant que es diu Projecte Fantasma, que farem durant el dematí, i per la tarda tenim un homenatge molt interessant, perquè tindrem l'equip de la pel·lícula Campeones, Javier César, tenim Elena Hipólito, també Helen García, Sergi Olmo, que estaran aquí per recollir també el premi homenatge a Javier César de la seva pel·lícula. Us podria parlar de moltes, però jo crec que és el millor que entreu dintre de la nostra pàgina web, de Woo Film Fest. Ahí podreu veure tota la programació, podreu fer també la compra d'entrades, perquè a més de veure les pel·lícules, també tenim un homenatge també, per exemple, a Francesc Rovira Veleta, que farem un vermut amb la seva família, i després per la tarda farem la projecció de Los Tarantos, que és la pel·lícula més simbòlica de la seva carrera. També tindrem un premi d'honor per Salva Reina, que estarà aquí acompanyat de la seva companya, Kira Miró, i moltes altres coses, a part també concerts a la plaça de la Vila, de música de cinema en projeccions, tenim també un concert al Croac, i després també podreu veure que que molts restaurants de Begur també ofereixen plats de cinema, i a la Lluna també tenim una festa de cinema, vull dir que a part de cinema podeu passar el dia disfrutant de tot el que envolta el cinema. Ah, i a més, perdona, que se m'oblidava, els dematins també hi ha trekkings, hi ha sortides per caminar amb els perduts de Begur, que us ensenyaran els racons de cinema que tenim aquí a Begur, que són molts.
Ostres, una gran quantitat d'activitats, vull dir, entorn del cinema es poden conformar, ja et dic, activitats relacionades amb la gastronomia, també amb la coneixença de l'entorn que és Begur. Esclar, tot això, en 5 dies, perquè estem parlant que el festival va començar ahir, 10 d'octubre, i s'allarga fins al dia 15. Esclar, totes aquestes activitats hi col·labora la gent de Begur, no? Entenc?
Sí, la veritat és que aquest festival està fet per un petit grup de voluntàries, bueno, com passa, m'imagino, la magia de jocs, no? És la gent del poble, no?, la que moltes vegades pren la iniciativa, que estem molt orgulloses i molt contentes de fer-lo, amb la col·laboració, naturalment, de professionals, perquè per fer aquests continguts necessitem professionals de cinema que ens ajudin, no? Però després, doncs, mira, els restaurants hi col·laboren amb elaborar els seus plats. Després també tenim industrials d'aquí, bueno, doncs hi ha un concret que ens regala una catifa vermella que creua tot el poble, des de la plaça de la Vila fins al cinema. Doncs la sala VIP també ens la munta també una altra empresa que col·labora amb el festival. I després, perdona, perquè se m'ha oblidat parlar d'una secció molt important per nosaltres, que és la del dissabte al dematí, que és la mirada femenina. El dissabte al dematí tenim una secció que es diu La mirada femenina, amb la que projectem curtmetratges dirigits per dones, i després al migdia, a les dues del migdia, tenim un dinar col·loqui amb el que estarà present la Judit Colell, que és la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, la Valeria del Pier, que és també una productora molt coneguda, la Helen García també estarà, i alguna altra actriu i productora, i fem un col·loqui en un restaurant de Begur que està ja anunciat al programa. Podeu comprar el tiquet i poder assistir a aquest dinar, que a part de dinar pues, compartirem amb aquestes directores i productores pues, no, les seves inquietuds i la seva manera de pensar com veuen les dones el cinema i quin és el seu moment actualment.
Una programació...
Estem molt contents.
No, molt interessant, perdona? Molt variada, perquè, clar, és això, no només són projeccions de films, sinó que, a part, és relacionar-ho amb tot el que té a veure amb Begur, al final, que és el municipi que acull aquest festival. Clar,
el que volem...
Sí.
Ai, perdona.
No, endavant.
Volem integrar a tothom, perquè a vegades sembla que les coses que es fan, bueno, aquí, estan fetes pels turistes, no?, I no és aquesta la idea. Naturalment és una època de l'any molt maca en la que volem aprofitar perquè ens visiti tothom, perquè això també li dona vida al poble, però el més important per nosaltres és que el poble disfruti d'això. I de fet, bueno, a part de tot el que t'explico i el que han fet els nens aquest any a les escoles, doncs allí la sessió de xerrada era una sessió gratuïta per tota la gent de Begur. El que volem és que el poble disfruti d'aquesta oportunitat que tenim de tenir el millor cinema de comèdia aquí, i que tots els visitants naturalment també ho disfrutin, però volem tocar, ja et dic, el diumenge també que fem aprofitar els tallers de cinema que hem fet amb els nanos de Begur aquest any, fem una secció que és aules de cinema i convidem escoles de fora que també estan fent aquest tipus de taller a que presentin aquests treballs aquí al cinema de Begur. És a dir, comencem projectes que ens fan il·lusió, que volem integrar tothom, que des dels petits fins als més grans, no?, disfrutin del cinema i no oblidem aquesta part de la cultura tan important, no?, que per altres, bueno, per moltes circumstàncies han anat perdent públic, no?, però que pensem que és molt important i que realment veure el cinema en una gran pantalla no té res a veure com a veure la casa, que és molt còmodo, tot el que vulguem, però anar al cinema és una meravella i no podem perdre-ho.
Em sumo a aquesta opinió, que el cinema té aquest encant, i entenc que encara podem comprar entrades per les projeccions, per als diversos tallers, per les xerrades, també per el tema gastronòmic. Entenc que les podem comprar a la pàgina web del festival, no?
Sí. A Begur Film Fest podeu comprar les entrades. El que són les vermuts, les xerrades són gratuïts. Després també veureu dintre de la pàgina web la relació de restaurants que hi participen en plats o les festes que es fan a la Lluna o al Croac o a la plaça de la Vila. I bueno, us esperem perquè segur que disfrutareu. A més, serà un cap de setmana fantàstic, o sigui que... I la comèdia és el millor que hi ha en el món. Sembla a vegades que la comèdia sigui com un, no?, com un art menor, però a mi el que m'encanta d'aquest festival és veure sortir tothom del cinema amb un somriure als llavis. I això avui en dia és el millor que ens pot passar.
Doncs deixem això apuntat i convidem a tothom a visitar el Festival Internacional de Cinema de Begur, Costa Brava, que se celebra fins al dia 15 d'octubre. Moltíssimes gràcies, senyora Dato, i que vagi gràcies molt bé.
Vosaltres.
Moltes gràcies.
Us esperem a tots. Moltes gràcies. Gràcies.
Bon dia.
Bon dia, som dimecres.
Sí, a mi m'encanten els dimecres, la veritat.
I a més és un dimecres amb regust de divendres, no?
Que sí, jo... Entenc que tots feu festa, no, demà? O no?
S'intenta fer pont, sí, s'intenta.
Ja es farà,
Jo no dic pont, jo dic festa demà i divendres ja veurem.
Doncs sí. Això ho farem, seria això ho farem, segur. I bé, si et sembla, continuem parlant, no de cinema, però sí de... d'aquesta part també que tenia el festival de Begur, que és gastronomia. I avui parlarem de la cuina de l'Empordanet. Avui aquí a l'estudi de Ràdio Capital ens visita un dels millors chefs del país. Va liderar durant molts anys el mític restaurant La Plaça de Madremanya i tot seguit va arrencar un fantàstic projecte al bell mig de Fonteta, El Sou, un excel·lentíssim restaurant on la brasa és el denominador comú de tots els plats.
I a més, entre d'altres molts projectes, és el president de la cuina de l'Empordanet. Tenim en Vicenç Fajardo, bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies per la introducció, però jo sempre dic que sóc un vindundi.
Això sabem tots que no. Bueno. A més, els que t'hem vingut a visitar, tant a la plaça com al Saó...
Hem marxat més que contents.
Bueno, si és així...
Meravellats.
L'únic que volem és fer feliç i que la gent passi una bona estona. No.
Molt bé, doncs explica'ns una mica en què consisteix això de la cuina de l'Empordanet. Què és, ben bé?
Bueno, al final no deixa de ser una associació que fa una feina molt semblant a el que esteu fent aquí a la ràdio, que al final és divulgar, sobretot, el territori. És explicar... les magnífiques coses que tenim aquí i per què som aquí i per què vivim aquí i per què aquest territori és tan collonut. Estava escoltant la senyora practicant i explicant les bondats del cinema aquest de Begur i m'estava quedant com captivat, no? Pues, al final, realment estem en un territori que és molt proper a la frontera, tenim mar, tenim muntanya, estem molt prop de la capital, i vulguis o no, tenim un territori que té tot. Mira quin octubre que ens estan donant, que ja no saps si t'has d'abrigar al matí, si has de prendre aquest sol, que a vegades sembles un kebab allà a mig del sol que et torraràs, no? La gràcia està en que justament tenim l'ingredient, amb tots els sentits de l'ingredient. Tenim el clima, tenim el producte, tenim el productor, tenim tot, és que ho tenim tot. I al final és explicar-ho, que és jo crec que és la gran feina que ha de fer Cuina Empordanet, és explicar aquest relat.
I tu quina creus que és l'essència d'un restaurant que forma part d'aquest col·lectiu, la Cuina Empordanet? Què s'ha de tenir per formar part d'aquest col·lectiu? Què ha de fer un restaurant per poder-hi entrar?
Bueno, jo crec que tenim dues coses que hauríem d'explicar d'aquest relat, no? Un és, quan es va fundar, quines eren les necessitats que tenia el territori i com es va ajuntar tots aquests restauradors per poder divulgar i fer aquesta funció. I vulguis o no, tots eren d'un caràcter molt més, possiblement podríem dir, d'un tradicional però més modernitzat. Coses tan senzilles com posar una copa de vidre a taula una miqueta xula i canviar les estovalles de quadros per un mantell blanc ja era com cuina vanguardista i qui sap què, no? Però després és evident aquell punt del pollastre que segurament abans anava most, després va començar a anar desossat, per dir alguna cosa. I ara, vulguis o no, pues, la cuina Empordanet està comprès per restaurants que podríem dir que tenim dintre del grup tenim quatre que podrien ser molt punters i molt pioners. i després uns altres que estan fent una cuina una miqueta més tradicional, uns que no. O sigui que el que seria la, el poder ensenyar el territori des del punt de vista tradicional a vegades és difícil i pot ser fins i tot el nostre punt més criticat, que dius, bueno, és que som un grup de gent, però al final tots estem fent una cuina catalana viatjada per poder explicar-li a la gent, no?
Molt bé, molt bé. I què tenen en comú tots aquests xefs que desenvolupen la seva tasca a l'Empordà?
Bueno, jo crec que és un respecte per l'espai en el qual vivim, sobretot, i ganes d'utilitzar el producte local. Mira, nosaltres estem en campanya d'una cosa de la pesca, perquè cada any mirem de fer un projecte amb el GALP, i aquest any el que hem fet és divulgació des de Port de la Selva fins a Blanes, perquè s'entengui, parlant amb diferents pescadors i recuperant una miqueta el relat dels pescadors. Evidentment, amb això què aconsegueixes? Aconsegueixes molt més coneixement de quins són els peixos que es pesquen aquí, perquè clar, no té cap sentit que un restaurant de cuina empordanet faci servir salmó, perquè som conscients que qualsevol port nostre de la costa no t'entrarà una tonelada de salmó.
No.
Pues és molt més important que recordis a la gent que podràs menjar bonítol en certa època de l'any que és pescar d'aquí al Mediterrani, i que és un peix que si el respectem en l'època que es pesca, doncs possiblement puguem menjar un pèl més econòmic, que també és molt important dir-li a la gent, no, a casa nostra es pesca això, no es pesca això, això és foreani, no té cap sentit que mengem això. I després l'altre és, mengem les coses quan toquen, perquè després això també ens afectarà menys la butxaca.
Clar, no només amb el peix, sinó també amb les verdures, no?
I possiblement tindran més essència, no? Encara conservaran més l'essència, si són menjades al moment que neixen, diguéssim.
Bueno,
que...
això és bàsic. Imagina't menjar-te un préssec fora de temporada. Vull dir que, clar, el préssec està més viatjat que tu i jo junts, segurament. Vull dir que aquestes coses solen passar.
Com introduís abans, Vicenç, cap als inicis, perquè nosaltres creiem que hi ha dos moments concrets en la vida de la cuina d'Empordanet, que és quan es comencen a organitzar aquestes mostres gastronòmiques amb el mateix nom, sota el nom de la cuina d'Empordanet, i després, posteriorment, quan us erigiu com a associació.
Sí, el que es va veure era una necessitat de poder fer les mostres gastronòmiques, fetes tant que s'ha fet un fotiment en el territori i que tots van funcionar molt i molt bé. Vull dir, el peix blau, no me'ls en recordo totes, me tornaré loco, però després fomentar la gamba, per exemple, un producte que al final ara és un producte elitista, i gràcies a que se li donés tanta importància, doncs al final està on està. Això es comença així, i com a tot joguina que jo dic al principi, doncs un dia es va dir, ui, i si això ho formalitzem? I si no m'equivoco, són 27 anys des de la formalització oficial de Cuina Empordanet. Tenim la sort que vam presentar un llibre als 25 anys.
I per això és un recordem.
I això va ser just pandèmic, vull dir que aquest llibre va quedar una miqueta estrujat per culpa de la pandèmia, i clar, des de llavors ens han passat 2 anys, per la qual ens quedem amb aquests 27 anys, que després no sé si la Judit i la Míriam pot ser que em piquin després, però... Digui, no, Vicenç, que són 28 o el que sigui. Però, bueno, nosaltres, per sort, tenim un equip humà darrere nostre que ens empuixen i també ens proposen moltes coses, i al final ens posen la feina fàcil, no? Que sempre s'ha de reconèixer la gent que ens ajuda.
Sí, sí, i bueno, tenim claríssim que la cuina de l'Empordanet ja potser podem dir fins i tot que és un referent de qualitat gastronòmica a nivell mundial, no? Com es veu aquesta cuina a l'exterior? Què fa que hagi tingut aquest gran reconeixement?
Bueno, jo crec que és la cuina en si i el producte. Jo no crec que nosaltres... Moltes vegades suposo que quan emmirallem-se en França o els italians, jo sempre he cregut que l'únic que ens feia falta era explicar-ho. Perquè, bueno, un te l'has de creure. Això és molt important. Te l'has de creure. No t'has de creure el més xulo de la pel·lícula, però, bueno, sí que t'has de creure de que... el que estàs fent és bo, i que quan tu surts a la sala i ho expliques a un comensal, bueno, que el relat quallarà, no? I d'alguna manera aquella persona s'està captivant i està menjant una miqueta el territori amb les teves paraules, no? Tot sembla molt bucòlic, no? Però al final és aquest. Jo et poso, sempre poso un exemple molt, molt xorra i molt, molt absurd, no? Nosaltres tenim la sort que cada any, que jo sé que segurament d'això m'ho preguntareu avui, fem els sopars maridats.
Vale? Aquí anem.
Estem arribant cap aquí.
Vale. Però el curiós dels sopars maridats, que no vull espatllar cap pregunta, és nosaltres coneixem els cellers. Gràcies a conèixer els cellers i visitar-los, vas veient com és el territori allà on ells són. Perquè no és el mateix un celler al Baix Empordà que un celler a Colera.
I tant que no.
Vale, pues, evidentment, el raïm a Colera és un penjoi que està allà tocat per la tramuntana més dies i té unes característiques que una cosa segurament el Baix Empordà no tindrà. I a part d'això, tens la Santa Llet, que coneixes uns bodeguers que són fantàstics.
Molt
i quan tu et seu aquest americà a la taula i li estàs explicant, mira, aquest vi que estàs bevent, bla, 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 té aquestes característiques, i curiosament, quan tu estàs en la serra de la muntanya mirant el mar, perquè ben bé estan a tocar de mar, tenen aquestes coses curioses, que és el vent, el no sé què, i no és com el Baix Empordà, que tenim més problemes d'humitat, ¿vale? Perquè per això hem de fer-ho a metro, no ho fem a metro, a mig metro del terra, perquè la humitat allà dalt no afecta i aquí afecta més, menja. No? Però és molt curiós, però això al final és relat.
Sí, sí, però s'ha d'explicar, per entendre-ho tot, no? I anem aquí, a les
sopars maridats. Maria, maridats. Perquè sempre fem una secció d'activitats, però avui la secció d'activitats se'n va directament a tots els sopars maridats, perquè és que no ens en volem deixar ni un. Una de les activitats que organitzeu des del col·lectiu ara a la tardor són els sopars maridats, i per la gent que no n'hagi fet mai cap, perquè hi ha gent que no n'ha fet mai cap, què vol dir sopar maridat exactament?
Sopar maridat vol dir que ens hem trobat amb el celler. Nosaltres aleatòriament fem dos gorres, un és els noms del restaurant i l'altre és els noms de les bodegues. Es treuen dos paperetes i quedes aparellat.
O sigui, la parella va per sorteig, eh?
Va completament per sorteig. La gent es pot pensar que no, però sí, va completament per sorteig. S'ha de reconèixer que algun any a mi m'ha tocat el mateix celler i l'he dit a algun company. Tu, m'ha tocat Pere Guardiola una altra vegada. Algú el vol fer?
Això és com l'amic invisible, no? Una mica aquell amic invisible de família que diu, escolta tu, que ja em va tocar l'any passat l'àvia...
Però en aquest cas no en sentit negatiu.
No.
Jo senzillament m'agradaria que cada any me toqués un de diferent per continuar coneixent.
Exacte.
Jo he posat l'exemple de Pere Guardiola, que són uns encants. Vull dir, jo he encantat cada any de fer-ho amb Pere Guardiola, però
està ben avariant.
Està molt bé. Jo, gràcies a això, jo he conegut 10 bodegues completament diferents, he visitat 10 bodegues diferents, i ja sabem que dintre del nostre com diríem, l'agenda tan atapeïda que tenim, això t'obliga a haver de moure't, que és fantàstic, perquè si no sempre estàs amb l'excusa, no tinc temps per visitar-te, no tinc temps per veure't, bueno, és com la iaia, no? Al final no tens mai temps d'anar-la
a veure.
Anar-la a veure. Pues, amb això sempre tens l'excusa perquè us trobeu diverses vegades. I jo et puc posar un exemple, que els nois d'Hugues de Valla ens hem trobat infinit i mil vegades més a partir d'aquell dia. I això és lo maco.
Jo vaig venir l'any passat.
Sí. Ja ho sé.
Ha creat el vincle, eh?
Però sí. Bueno, jo amb l'Eduard i en Toti, pues, al final, durant l'any, els acabes veient mil vegades. I això fa que la relació sigui superfluida. De fet, això, per mi, és el que té més valor de tots els sopars maridats. I, de fet, haig de dir, avui haig d'anar a tancar el meu sopar maridat. Sortint d'aquí, me'n vaig cap a Garriguella, que he quedat amb Masioners, que hem d'anar a tancar el nostre sopar. I és fantàstic, perquè jo fa molts anys que faig servir el seu vi, però no els conec. I jo sé que són magnífics. Sé que són magnífiques persones, perquè he tractat moltes vegades amb ells per telèfon, per el que sigui, però no hem tingut mai la trobada. Uh-huh. I això és brutal.
Per tant, estem parlant, doncs, sopar maridat, s'ajunten restaurants de la cuina de l'Empordanet amb cellers de la Déu Empordà.
De la Déu.
No? I vosaltres elaboreu un menú, i més o menys amb cada plat o cada dos plats, i vinculeu un vi d'aquest celler que creieu que queda bé amb aquella elaboració, no? Seria això, més o menys.
Bueno, sí i no. Jo avui pujo perquè hi ha un parell de plats que nosaltres ens agradaríem fer, però volem el parer de la bodega amb aquells plats. Vull dir que la idea és que es tastin les dues coses, perquè ells puguin dir, no, Vicenç, jo havia visualitzat aquest blanc més amb una pasta amb gambes, per dir alguna cosa. Uh-huh. Jo no faig pasta, però si per sopars maridats haig de fer pasta, ho faré. Bueno, és més que res també tindre molt clar què es volen promocionar.
Clar.
Quins vins volen posar. Uh-huh. I que després també donguin el seu parer, que no només sigui, vale, farem això i tot sembla molt fantàstic. Ells al millor tenen una visió molt diferent al seu vi del qual tu estàs percebent. I com ells el dia del maridat hi són per explicar-ho, doncs fantàstic. És a dir, ells podran defensar el que haguem decidit, no?
Molt bé. Aquesta setmana tenim l'Aquamare a Pals, no?
Amb el Gerigena, de Garriguella.
I el 20 d'octubre, 27 d'octubre, 3 de novembre, 10 de novembre, 17 de novembre, molts més.
Fins al 17 de novembre, doncs sí, va començar la setmana passada, perquè ara ja hem d'anar acabant, no, Maria?
Sí, em sap greu, perquè és molt interessant, i jo
Jo, que per primer cop, vaig a un sopar maridat, vull dir, m'heu enredat.
Gràcies, un bon glob.
Ho sabem, hem enredat uns quants.
Senceta, la Maria, en els sopars maridats, i això és el que nosaltres volem intentar que passi també amb la nostra audiència. Per tant, moltes gràcies, Vicenç, de veritat.
A vosaltres.
Tant, fantàstica feina.
Moltes gràcies.
Em sap greu si m'he enrotllat molt.
No.
Moltíssimes gràcies.
Anem fantàstics perquè ara ja...
Anem cap al temps.
Exacte. Els felicito per la feina que feu, de
moltes gràcies.
Merci, que vagi bé.
Merci, adeu.
Matí de dimecres amb ambient fresc o relativament fred a l'interior del Baix Empordà i també amb alguna boira o núvol baix de bas local. El sol predominarà un dia més amb gran amplitud tèrmica i ambient càlid o calorós amb una temperatura màxima entre els 28 i 30 graus. Demà les boires o núvols baixos al matí poden ser més extenses i durar una mica més, però en general el sol també s'acabarà imposant. A mitjà termini, pel cap de setmana, arriben canvis. La segona meitat de dissabte comença a canviar la dinàmica atmosfèrica i diumenge i la setmana vinent el temps ja serà de plena tardor.